Aquest episodi de Coses que passen toca temes sensibles i que poden resultar difícils per a algunes persones, relacionats amb la salut mental i la falta d'esperança. Si estàs passant per un mal moment i creus que potser pot no ser el millor, si us plau, no l'escoltis. Si creus que et pot servir d'ajuda, benvingut o benvinguda.
Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
Al juliol del 2015, un periodista espanyol travessava la frontera entre Turquia i Síria. Ho feia, com tantes altres vegades, carregant la càmera i la convicció que explicar el dolor d'aquells que pateixen la guerra valia la pena. El que no sabia és que aquell viatge el deixaria 10 mesos atrapat en una habitació fosca, molt lluny de casa i sense saber si mai més veuria la llum. Diuen que hi ha històries que canvien la vida d'una persona, però n'hi ha d'altres que la trenquen completament. Aquesta és la història d'Antonio Pampliega, el periodista que va estar 299 dies segrestat per Al-Qaeda. Per entendre com va passar tot, ens remuntem a fa 10 anys, el 2015, quan Antonio Pampliega tenia l'edat de 33 anys. Ja feia un temps, des del 2011, que havia estat cobrint la guerra de Síria i aquest no era, ni molt menys, el seu primer viatge al lloc. De fet, era el 12è. Per molt que ens pugui semblar sorprenent, per Antonio era només un viatge més, destinat a fer un reportatge sobre els cascos blancs, la defensa civil siriana. Una organització de voluntaris que actua per la protecció i el rescat de la població civil en les diferents zones controlades pels rebels que actuen en contra del règim. Aquest cop el viatge el va fer amb dos companys més, també periodistes espanyols, que, al cap de poc d'entrar al país, van ser també segrestats amb ell. No sabien qui els tenia ni a on estaven i tenien molta por de que els tingués Estat Islàmic, ja que aquesta organització ja havia començat a assassinar els periodistes de guerra. Per sort, però, pels nostres tres protagonistes, qui els acabava de segrestar eren col·laboradors d'Al-Qaeda. Pampliega explica que, tot i anar canviant de localització i de vigilants, al principi el captiveri no era especialment dur ni complicat, tot i ser un segrest, esclar. Sembla ser que estaven en mans d'un grup de joves locals que feien aquestes coses per sobreviure com podien. Fins i tot els periodistes expliquen com dormien a la mateixa casa que ells. L'autèntic infern, però, arribaria més tard, quan sembla ser que Luis Munar, un exmilitar espanyol, es feia l'heroi intentant-los rescatar. En lloc d'això, però, acabarien confonent Antonio Pampliega per una espècie d'espia del govern o alguna cosa semblant. Sembla ser que a partir de llavors aquell grup d'inexperts passaria a tenir por de les possibles represàlies del govern espanyol i derivaria a Antonio Pampliega a un grup molt més professional de segrestadors d'Al-Qaeda. Pampliega narra com li van tapar el cap, el van transportar i va aparèixer en una habitació sense finestres, pràcticament, quasi bé fosca, on només entraven uns petits rajos de sol. A partir d'aleshores passaria a viure en unes condicions inhumanes. Quan entraven els segrestadors s'havia de genollar i girar-se mirant contra la paret. Tenia un litre i mig d'aigua cada 3 dies i podia anar al lavabo 2 cops per dia. Tot i no poder-se desplaçar més de 40 passes al llarg de l'habitació, Antonio Pampliega va arribar a perdre 15 quilos durant el seu segrest. En les entrevistes explica com comptava els dies, tenia molt clar quin dia era, i es posava dates en les que hipotetitzava que podria sortir. Per exemple, s'imaginava doncs, que per l'aniversari de la seva germana potser ja era fora, que per Nadal ja era fora. Però no va ser així. I explica com a poc el no poder assolir aquestes metes s'anava desil·lusionant i anava perdent l'esperança. Des de casa, la situació també era desesperançadora. La seva germana de 17 anys explica en una entrevista a TV3 com va fer una carta de despedida pel seu germà, que posteriorment va trencar, com a manera de poder-li dir adeu. Antonio va arribar a perdre totalment l'esperança. En paraules seves, va arribar a estar mort en vida. Explica com el que li feia més por ja ni tan sols era morir, sinó el fet de que des de casa seva poguessin arribar a veure la seva execució en vídeo, tal com li va passar a la família del seu company i amic James Foley, assassinat per l'Estat Islàmic. Els mesos passaven, mesos que es feien eterns, i Pampliega cada cop perdia més el cap. Les agressions físiques no eren res comparades amb la tortura psicològica d'estar 9 mesos tancat en una habitació. Però sobretot el més difícil era el fet d'haver de conviure amb la idea de que potser no sortiria mai d'allà. Pampliega explica com es passava els dies tirat al terra, plorant. I per intentar-se mantenir una mica més serè, escrivia en una llibreta que li havien deixat amb un bolígraf. unes notes que després s'acabarien convertint en alguns dels seus llibres, un d'ells En l'oscuritat, que narra tot el procés del segrest. Cada cop era més difícil mantenir-se mentalment sa. Explica com va començar a tenir pensaments estranys, actituds que no tenien massa lògica. Explica com va començar a desafiar una mica els segrestadors, a insultar-los. Com era d'esperar, aquests responien amb agressions físiques. Unes agressions que arribaven a fer-li fins i tot una certa il·lusió a Antonio, perquè volia dir que les seves provocacions els havien ferit. Quan portava 9 mesos de segrest, deia que ja no podia més i va arribar a demanar als segrestadors que el matessin. Per molt increïble que sembli, al maig del 2016, el govern espanyol anunciava l'alliberament dels 3 periodistes. 300 dies després, Antonio Pampliega tornava a casa, tornava a trepitjar Madrid i tornava a estar viu. Pampliega explica que si hi ha una cosa que va aprendre d'aquest segrest és que de qualsevol situació es pot sortir i que sempre, sempre hi ha un després. No vull entrar en comparacions, però si una persona que va estar tancada en una habitació fosca durant 10 mesos enmig de Síria amb maltractes constants físics i psicològics va poder-ne sortir, tothom pot. Hi ha una història que encara no us he explicat del segrest. Bé, moltes, però una d'especialment impactant. Un dia, en una de les 2 sortides que li deixaven fer el dia al lavabo, Antonio va trobar una maquineta d'afaitar. En ser de plàstic, li va poder trencar el cap i tirar la resta pel lavabo. La va guardar durant setmanes, pensant què podia fer amb ella. Esclar, era absurd intentar acabar amb algun dels segrestadors i fugir. Encara que sortís per aquella porta, no sabia què hi havia després, no sabia on estava i havia d'escapar de tot un país sencer. Era extremadament complicat. Però, com ja us he explicat, hi va haver un punt en què Pampliega el que li feia més por és que la seva família el veiés morir, no la mort en si. No vull entrar en masses detalls, però va prendre la decisió, al final, de llançar aquelles fulles de maquineta. Una decisió que, durant el captiveri, explica que va viure castigant-se ell mateix, pensant-se que havia sigut massa covard per poder-ho fer. No obstant, va ser la decisió més valenta de la seva vida. La decisió de seguir lluitant. I la decisió que va fer que avui l'Antonio pugui tornar a estar amb la seva família, sortir d'aquella habitació fosca encara que estigués mort en vida, tornar a ser feliç i que l'Ariadna Pampliega, la seva filla, tingui 5 anys. El dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental. I com aquesta història ens ensenya, d'absolutament qualsevol situació se'n pot sortir. Si estàs passant per un mal moment, si us plau, busca ajuda. Si creus que no en tens, hi ha moltes línies de telèfon i assistències psicològiques gratuïtes per internet. Busca-les. Encara que potser sembli impossible o massa tard o no hi hagi esperança, l'Antonio tampoc en tenia i, igual que tu i que tothom, va poder sortir d'aquesta habitació tan fosca. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.